I a mig matí, sintonia d'opinions. Saludem els nostres tertulians, ens acompanyen Antoni Puig, bon dia. Antoni Puig, bon dia.
Bon dia.
Què tal, bon dia?
Molt bé, molt bé.
Que pensava que no hi eres.
No, és que saps que devia ser un problema tècnic perquè quan he vist les llumetes vermelles no se sentia res.
Ah, llavors ara, has pujat el volum i ja t'has
sentit. Pujat, sí. Ah, escolta'm una cosa, com fem sempre, i ja des de fa 3 mesos, jo ara no demanaré ja la dimissió del ministre català perquè ja està reprovat, al contrari, que estigui molt temps, perquè jo com a català veig que nosaltres ja tenim un camí de més, i la persistència del ministre català amb un govern com el que hi ha a Espanya ens ajuda amb el procés. Demano la reprovació del Montoro, ministre d'Hisenda, que ens ha tocat la butxaca a tots i que és indigne el que ha fet, del ministre de Foment, per la inoperància i víctimes de la Nacional 340.
I el de l'Interior.
I el d'Economia, perquè me li han expropiat un banc que era la joieta d'Espanya, i ni se'n va enterar. I a sobre encara després es va apuntar el carro quan...
Vinga, deixa'm saludar la
vergonyós.
Resta de tertulis.
Que el reprovi el Parlament.
Josep Berenguer, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Lourdes Auquer, bon dia.
Bon dia.
I Octavi Formatxer, bon dia.
Bon dia a tothom.
Doncs vinga, ara, Antoni, ja pots començar. Va. Ja pots seguir amb el que deies.
Però perdona que et faci un petit incís. Jo crec que haguessis tot el ministeri a fer punyetes. No cal que et vagis dient aquest. Està tot ficat en un pack... I ja està,
no, Josep, perquè com que aquesta gent són refractaris a la crítica, han passat una moció de censura, que és una vergonya. Vull dir, en condicions normals, quan un govern passa una moció de censura i han de callar, i aplaudim el senyor Tardà, que va estar magistral.
Mm-hmm. I tant.
Doncs, i tant. Com que això va per llarg, si els fem reprovar tots, de què parlarem els propers 2 anys que pensem seguir a la ràdio? Hem d'anar...
Vinga, ja que parlaves d'aquesta moció de censura, anem a parlar d'aquest tema, que per cert, podem dir que es va quedar sol, no?, el senyor de Podemos.
Bueno, com es diu vulgarment, con dos... Està en horari infantil. A veure, una cosa, ho fa bé el govern?
No.
No, però...
No. Pues algú ho havia de dir.
Però, bueno, però tampoc, de la manera que ho va dir, vaja, al punt de vista, tampoc era les maneres. Em sembla que hi ha altres formes. La prova l'ha tingut, que no ha tingut una majoria. I era de veure que no la tindria.
Home, com vols que la tingui?
Ah, això és...
Uns que encara havien d'anar al Congrés i que no se sap si estan per aquí o cap allà.
Sí.
Els mateixos catalans. Un s'absté i l'altre vota en contra.
I l'altre vota en contra.
Això jo penso també que és una... És una cosa que
no,
però està preparada.
Jo crec que és un pas més. Aquest pas està molt bé que s'hagi donat,
sí.
I està, és com un avís, i ara vindrà la patum grossa, no? Que serà la presentació de la moció de censura del PSOE. És lògic que el PSOE no s'afegís a la moció de Podemos,
no podia,
perquè el que no faran mai és perdre protagonisme, perquè vulguis o no vulguis, el PSOE segueix sent el gran partit de l'oposició, i aquests, ells han són els que són oposició, no? Llavors jo estic bastant animat de cara a la tardor, perquè sembla ser que hi haurà, bueno, no sé si serà abans de l'1 d'octubre o després, però la presentació de la moció de censura del PSOE. I jo tinc esperances de que fotin fora el govern de Rajoy. Jo tinc esperances, perquè a la llarga acabaran ajuntant-se. El PSOE i Podem acabaran ajuntats, com s'han ajuntat ja a moltes autonomies, ja s'han ajuntat,
sí.
Per governar junts, i és que són l'esquerra, i del Congrés d'ahir pues, surt una frase que és que som esquerra, i aquests volen, han tirat ara ben bé cosa que havia perdut totalment i que havia fet que el PSOE no vagués completament a les eleccions, perquè havia perdut aquesta esquerra que havia sigut sempre, no? I ara des de el Pedro Sánchez, doncs sembla que es vol recuperar aquesta esquerra, i molta gent doncs estan molt animats. Jo diria que ara pujarà molt el PSOE d'aquí en endavant, com ha passat a França. França han escombrat pràcticament tota la vella classe política de França, han sortit completament gent nova. Clar, a França ens porta molts anys de...
Sí.
de
allà, no? Els ministres dimiteixen,
però, però fixa't que tota la, són gent nova, gent nova, gent nova, la gent vol gent nova. Sí. Inclús el Front Popular s'ha quedat, dels últims també, perquè encara la gent considera que el Front Popular de França són gent antiga també, ja, no?
Bueno, però aquí
s'ha de renovar.
Estan al Parlament, eh?
Aquí amb el PSOE està passant el mateix, perquè a mi tots els barons
sí.
Doncs ja... han anat ja a raconats ja per part del Sánchez.
Doncs estàs venint a el que t'estàs dient.
Clar, el que estàs dient.
Clar,
és
això.
Exacte.
A tota aquesta vella classe de dinosaures antics,
els van apartant.
Fora. Sí. I això acabarà passant també amb el PP. Acabarà passant amb el PP també. Ja veuràs com acabarà passant. La gent se'n donarà compte. La gent arribarà un moment, quan hi hagi una suficient maduresa, es donaran compte de que s'ha de renovar. Tota aquesta gent n'han d'anar fora. No pot ser. Està tot podrit i està tot...
Bueno, és que quan ingressin a la presó tots els que estan imputats, si és que són declarats culpables, haurà d'haver una renovació a la força, perquè el carrer Genova quedarà buit.
Ja no en quedaran. Sí. Sí. Però, bueno, jo tinc esperança. Bueno, també tinc molta esperança. Amb el malament i el podrit que està l'estat espanyol, doncs jo penso que, sí. que
ahir,
no pot tirar gaire més temps, eh?
A l'acte republicà que van,
aquí,
que van
no,
fer ahir, sí. Jo vaig estar xerrant amb el senador i va fer una reflexió que és sobre el rescat bancari i de més. Sabeu que ens ha costat, només el rescat de Bankia, ens ha costat 2.500 euros a cada un dels que estem aquí.
Carai, tu.
Jubilats i tot, eh?
Sí, sí,
I no és aquesta... Es veu que la quantitat encara és més gran.
Encara
hem de calcular que de les nostres butxaques, per la inoperància del Banc d'Espanya, i la fatal gestió del govern, bueno, evidentment, i dels governs anteriors... perquè això ja ve de lluny, però ens ha costat a tots 2.500, a partir de 2.500 euros cadascú, de la nostra butxaca.
Sí, clar.
Són molts diners, simplement per tirar-los a un forat. Un forat que l'han fet els que s'han emportat els diners, clar.
Sí, però ningú els torna.
No.
Ningú
també van dir-ho, vull dir, l'expropiació forçosa dels encausats, o posar els seus béns en dipòsit fins que es compensi... una cosa és el delicte, l'altra cosa és la restitució de lo robat.
Clar,
no? Sí, però aquí només es queden amb el delicte
i
d'aquelles maneres.
Perquè, sí.
Mira el Granados, li van demanar uns calés i primer semblava que no els tenia, però han acabat, clar, com que té suficients béns que els ha comprat de lo que ha robat, llavors ja el treuen. A veure com es pot menjar això.
Ah. Home,
és que hi ha unes coses...
Un senyor que es permet el luxe de deixar un maletí amb un milió d'euros a l'altell del sogre. Jo no l'he vist mai un milió d'euros junt,
No, perquè els lampistes ara tots hi van amb un maletí que porten... Sí.
Però es veu que Ikea paga bé perquè era un lampista de l'Ikea.
Ah, jo he fet propaganda. I aquests 2.500 euros que tu dius només és això.
Només és el forat de Bankia.
Cada dia s'estan perdent milers i milers i milions d'euros amb tot el boicot que fa l'estat espanyol a les infraestructures.
Per exemple...
Quants milions perdem cada dia per culpa del corredor mediterrani? Quants milions perdem per culpa d'això? Per culpa d'allò? Per coses que cada dia la rodalia és l'altre. Bueno, és que ara el tema dels Mossos d'Esquadra diuen, necessiten 500 Mossos d'Esquadra. No, només hi ha diners per 50, home. La veritat és que...
Quan
el País Basc fan tot el que els i demanen i, bueno,
no, i a més, cuidado, en una època de terrorisme i emergència com la que estem passant, que els Mossos d'Esquadra no rebin informació directa de la que té
del Ministeri de l'Interior,
per mi que és alarmant. Comença a ser alarmant, tenint en compte que els Mossos d'Esquadra han estat molt eficaços a la lluita antiterrorisme. Ho han fet molt bé els Mossos d'Esquadra. I creuem els dits, perquè a Barcelona, per exemple, que és una ciutat objectiu d'estat islàmic, perquè ho és, doncs creuem els dits, encara no ha passat res. Però això és perquè hi ha hagut un treball sort a sota.
Però els Mossos sempre han estat menystinguts per l'estat espanyol.
És el que anava a dir ara. No és d'ara, és de sempre. És de sempre.
Perquè quan es fan congressos internacionals no els conviden mai. I bueno, sempre estem igual.
I quan els hi donen alguna raó satisfactòria és perquè es veuen molt apurats i diuen si ens ho poden solventar millor. Perquè nosaltres no arribem a tant. Això està més que vist i comprovat.
Sí.
Clar, els Mossos d'Esquadra van tenir una fatalitat que no era culpa d'ells, era culpa de la situació que teníem al país. Quan va entrar el Tarradellas, els Mossos d'Esquadra es limitaven, portaven un traje que tots eren ja supergrans, que estaven a la porta del que abans era Diputació, que en Cabat es va convertir altra volta en la Generalitat, feien guàrdia amb aquests puestos. Però ells, el que era via pública i serveis d'ordre i tot això no ho tocaven. Per enganxar-se a fer totes aquestes feines, això comportava un estudi molt fort i de gent que estigués preparada que els pogués educar a tots.
Sí.
I mica en mica es va anar fent. I avui en dia Mossos d'Esquadra està a l'alçada potser més alta que no dic que la Guàrdia Civil no, però que la Policia Nacional potser sí, perquè estan molt amunt amb el tema de o sigui, s'han reciclat i s'han anat reciclant, els han anat formant. També s'ha de dir que ha entrat molta gent que provenia de la Guàrdia Civil, van passar a Mossos d'Esquadra que podien, els que estaven destinats aquí a Catalunya,
sí.
I de la Policia Nacional també van passar bastants a Mossos d'Esquadra. I això, els comandaments i tot, que també han sigut doncs, gent ja que estan preparada, anar molt bé. I avui dia els Mossos d'Esquadra no tenen que envejar-los ningú.
Clar.
Ningú, perquè creu-me que van a totes. Però el senyor ministre aeri de l'Interior, doncs ells primer són els seus que no els de fora.
Bueno, veurem si se n'en recorda que existeixen el 29 de setembre. El dia 30 de setembre. Bueno, se'n recordaran que existeixen els Mossos d'Esquadra,
sí.
Si no el temps.
Aquí hi ha el gran interrogant.
Aquí hi ha el gran interrogant.
Sí. Sí, és un interrogant que ningú sap de
xifrar. Que ningú sap, exacte.
No saps. Ara vivim una època apassionant, de la història.
Els
esdeveniments històrics que s'acosten i el viurem en directe, no ens ho han d'explicar,
Sí, sí. Però és que és millor viure en directe, perquè si t'ho expliques et diuen mentides.
Clar.
Doncs si ho vius en directe, llavors tu fas un balanç de lo que estàs veient i de lo que estan explicant. Clar. I vas dir, què me'l vols explicar tu, el cuento de la Caperucita Vermella? No fotem, home.
Els nostres pares... Hem d'anar molt en compte amb el diari que llegim, la tele que veiem i el que ens diuen, perquè hi ha molta mentida.
Ho has de passar tot per la paella de l'arrou. Ara
s'han inventat una paraula que es diu postveritat,
sí.
Però que en el fons és una mentida. Una mentida que la tires i mira, i al final acaba sent veritat, no? Per tant, hem d'anar molt en compte a el que ens diuen, i pensa que la meitat de coses són mentida, i hem de saber, tenir el criteri per saber el que és mentida i el que no ho és.
Home, si el propi Ministeri de l'Interior no fa gaires mesos cuinava les notícies i les enviava a les redaccions dels diaris,
sí.
I a partir d'aquí el que hauria de cuidar la fiabilitat de la informació que es dona al ciutadà és el primer que la falsifica.
I és que jo crec que actualment el PP l'aguanta la premsa, els diaris i tot l'entramat judicial. Això és el que està aguantant actualment el PP.
Bueno, cuidado amb l'entramat judicial.
I queda murallat tot això.
Sí, sí. Cuidado amb l'entramat judicial.
Bueno, l'entramat judicial, que... hi ha molts que ja no hi estan d'acord i que ja protesten, però encara hi ha alguns que... No.
Jo quan vaig veure...
I aquests molts, o alguns, són dels que pesen, dintre de la magistratura.
D'aquí ve el meu optimisme.
Jo començo a creure que hi ha independència judicial quan vaig veure fa una setmana el diari que processen el Cristiano Ronaldo per fraud, que li pot caure un paquet impressionant, que fins ara aquest delicte no existia. El coneixia tothom Hisenda per sota ordinadors, però no existia. Però jo crec que hi ha hagut un jutge que ha dit no, cap aquí, que això és delicte.
Jo he llegit avui que ha defraudat més que els Pujol,
Clar!
Sí, bueno, això
bueno, el Pujol encara no se sap el que han de fraudar.
Sí, el Pujol encara no se sap.
No, però com que sempre estan aquí...
Estem en un altre misteri. Però realment, això potser és el terreny del Raül, no? Però com que afecta la política i ens afecta la butxaca... Perdó, Raül, que entrem al que...
Jo estic segura que el Raül ho entén.
Si el jugador estrella del Barça, doncs l'han jutjat, l'han condemnat a presó.
Sí.
Una altra cosa és que entri. La senyora viuda de Rivera, en teoria no havia d'entrar, però el jutge va dir que entrés i va entrar. Però... Pot entrar el senyor Messi. Però, esclar, l'altre se sortia de rosetes amb un delicte que és tres vegades més gran.
És aquí el que no s'entén. Si és molt més fort el frau, diguéssim, que el desfalc que ha fotut, o que hagi, en fi, que no hagi declarat, molt més que el Messi, perquè li surt més fort, diguéssim, amb el Messi que no pas amb l'altre.
Bueno, perquè encara no l'han jutjat, aquest.
No l'han jutjat.
A veure, si el jutgen, hi ha sentència.
No.
Ella diu que se'n vol anar del país.
Es pensa que
no sap que existeix l'Europol.
No.
Sí, és europeu, encara que hagi nascut a Madeira o a les Açores, és ciutadà europeu. Per tant, l'Europol el pot perseguir arreu del món.
És que avui dia tots tendim a fer de jutges.
Sí.
Surt una notícia i pam, ja l'hem jutjat. El Pujol, ja l'hem jutjat, ui, és un xoriço, un estafador, no sé què.
Les nostres normes de conducta, que és el nostre Parlament, ha estat judicialitzat.
Abans, per exemple...
Ens ha ensenyat el govern, actuar com a jutges. Nosaltres no en sabíem. Sí.
Els únics que poden dir que podem jutjar són el Millet i el Montull, que aquests ja van ser ells que van dir que eren culpables, però llavors aquests, si ho han dit ells, ja està, no? Però clar, després resulta que van negociar les seves penes a canvi de que acusessin a Convergència i no sé què. Escolta, per quin judici són aquests?
Clar.
Vostè té 8 anys de presó. Bueno, n'hi posarem un o dos si diu que aquests diners anaven a Convergència. Ostres, jo és que la veritat se'm queda una cara que no sé. Sí. Cap a on mirar, francament. No sé si vosaltres penseu el mateix, però no.
Bueno, de moment, el senyor Urgandarín, que va seguir la mateixa doctrina que dius tu, encara no ha entrat a la presó.
Encara no ha entrat ni entrarà.
Ni entrarà.
I a més a més... Que...
Quina vergonya!
Ni ha tornat res.
No li ha calgut prendre-li el passaport perquè ja viu a fora. Així és que ja em dirà.
I la seva senyora, mira tan tranquil·lament...
Bueno, la seva senyora diu que sí, que va tornar, no? Algú?
No, li van posar una multa i a sobre, com que va accedir...
La
caució
tornar.
Era més... que la multa encara li van tornar diners. Vergonyós.
Sí, vergonyós.
Vergonyós.
Jo no sé, aquest país nostre és de...
De fireta.
Sí, no sé.
Bueno,
no sé.
Ahir hi ha un canal de televisió, que jo no el miro, però com que a vegades fa sàping, i a més que era la 13, pum, hi havia el Granados, i semblava que fos un sant. Sí. Li feien una entrevista al Granados, però escolta'm, aquell reporter del Canal 13, aquell xicot de la cara prima i de més, d'un servilisme, i senyor Granados, és que no hi derecho lo que li han hecho. Sí. Semblava un màrtir.
Quan va sortir, tots els canals van fer les entrevistes, totes les emissores es va veure l'entrevista que li feien.
M'ho he imaginat.
I estava amb un somriure que donava goig de veure-li tot. I mira, s'ha engreixat i tot el paio.
Sí.
Una vegada van portar el Bosch.
Pot ser tan feliç.
El Canal 13 van portar el Bosch d'Esquerra Republicana i els va pentinar tots. No van poder amb ell. Ja no han portat a ningú. I si agafes els mitjans de comunicació nacionals, mai surt un català. No, és que no surten.
Bueno, sortim per criticar-nos. Per criticar-nos. Per tirar-nos per terra.
Però jo crec que la gent abans anava a la presó. I anava, quan sorties de la presó, dic, bueno, jo no, que perdó, que jo no hi entro mai. Però
avergonyits, no?
Avergonyits, però és que ara no, ara es posen davant de la pantalla i escolta, com si fossin els reis del mambo.
No, són víctimes.
Són víctimes, però amb orgull, eh?
Sí.
El senyor Bárcenas surt amb una xuladilla.
Per això t'ho dic.
Per fer una mala comparació, pues, com antigament els que eren antifranquistes els fotien a la presó i quan sortien eren víctimes. Doncs ara aquests no, aquests com que roben són víctimes.
Són víctimes.
Perquè no han sabut robar prou bé.
I el senyor Rajoy, quan es presenti davant del jutge a declarar, què dirà? Què us sembla que dirà? Perquè no hi va a través de...
No,
jo crec que el jutge...
En persona, eh?
El jutge no l'entendrà.
Home, sí, amb aquell
perquè si donen les respostes que dona el Congrés dels Diputats
sí.
Ja, sí. Estan preparant ja un diccionari
per a mi és lo mejor,
un castellano Rajoy.
Jo em penso que molts esperem veure aquesta entrevista, que suposo que la donaran.
És el dia 20,
que m'imagino que la donaran per televisió, m'imagino. Llavors estarem tots pendents de què diu aquest senyor, què ens explica.
Sí, a veure què ens explica.
Què ens expliques, què ens vols vendre, què ens vols donar?
A mi em perdonareu una altra cosa. Jo mai m'hagués pogut imaginar que les declaracions d'imputats o diguéssim, investigats, o testimonis es poguessin televisar en directe com s'està fent ara, És que les càmeres entren. Abans hi havia un senyor, algun periodista que feia un dibuix perquè no es podien prendre fotografies.
És que es dibuixava.
I si es prenien apunts es prenien a mà. Sí.
No es podia gravar res.
No.
I a cada judici hi havia un dibuixant que era
especialista en això, sí.
Sí, però era funcionari. no era un del carrer, no, era un funcionari. Oficial. I anava dibuixant les expressions que tenien entre el jutjat i la persona que estava jutjada. O sigui, que dius, com pot ser tot això?
Sí, ara és com una mica...
Un giro, però... De...
Com un xou televisiu,
bueno, és un xou, és que és un xou. Com ha dit l'Octavi molt bé, aquí hi ha una estratègia. Han fet de la justícia un espectacle.
Un espectacle, clar.
La justícia serveix com a eina per resoldre problemes polítics que són ineficaços per resoldre-la.
Ara ja no.
No.
Ara ja no.
Bueno, no. Hi ha divisió d'opinió, és que diríem en termes taurins.
Sí, sí, però ara ja, això ja canta, ja. Vull dir
jo el que em don compte és que es pensen que, no sé, que som imbècils o que som tontos què, perquè és que estan dient unes coses que no se les creuen ni ells. Per exemple, una mostra només, quan es va fer la comissió d'investigació al ministre de l'Interior Fernández, o Fernández Díaz, va dir, no, és que jo no dijo, te lo afina la fiscalia, dije, en fin... I llavors et quedes... Escolta, però...
Què dius?
Això t'ho creus, tu? O vols que ens ho creguem tots? No? I coses d'aquestes, o coses que diuen ells, que diuen que, bueno, no, jo això no ho vaig dir. I es queden tan amples. Perquè ara, avui dia, com que hi ha les hemeroteques i els vídeos i tal i qual, diuen, no, és que vostè ho ha dit, mira, ara li passarem. Li passen, ho sent, però diuen, no, és que això no ho dic, això està manipulat.
Sí.
Bueno... És massa, no?
Sí. Bueno, ara totes manipulacions de la policia, de premsa, de tot. Tothom està manipulat.
Bueno, de premsa, sí, bastant, eh? Sí.
Bueno, la premsa,
ja dic jo que...
la premsa manipula molt. Per el que quan li convé i a qui li convé.
Per això mateix.
Sempre la premsa, hi ha hagut una tendència, ha treballat sota una tendència, excepte l'època de Franco, que la tendència era única.
Sí, per força.
Sí, però, per exemple, als Estats Units, quan van atacar Espanya el 98, el 98 va ser el Hearst el que va cuinar la guerra de Cuba, la independència de Cuba, que pues, els americans la van quedar una temporadeta. Però vull dir que la premsa sempre ha influït en les decisions. Jo el que admiro potser per acabar el tema aquest de la moció de censura, a l'aplom que té el Rajoy, perquè la Montero li va donar la llista per ordre alfabètic i de memòria de tots els casos de corrupció en què estava embrincat tots.
I li va fer la llista, sí.
Que és una pedrada i tan irrebatible, perquè a més, per ordre alfabètic, com ha dit tota la serenitat. I el Rajoy va sortir, que ningú pensava que sortís a fer la rèplica, i va deixar clar el discurs que tenia preparat a posteriori, per si cas havia de respondre en Pablo Iglesias, i va aplicar el discurs amb una sang freda impressionant, quan en realitat no era això el que havia de contestar.
No, però la gràcia és això, ara se'n diu quin morro té, no? Té un morro que se'n trepitja.
No, és un gran orador, és un gran parlamentari.
Però és que es deu pensar que ens ho creiem tot.
Però, exacte.
I sobretot, la impunitat total. O sigui, dir aquestes barbaritats que són completament el contrari del que és la veritat, o sigui, són mentides declarades, i això quedi tan impune, i no passi res. Hauria de passar molt, i no passa res.
Se n'enfoten, sí.
Sí. Bueno, se n'enfoten de nosaltres. Però
clar.
Pues però el poble espanyol... El poble espanyol és culpable, no sé si t'has mirat
jo
la declaració...
Jo no estic donant tota la culpa a la premsa, estic donant a nosaltres mateixos.
Ens han enganyat.
No sortim al carrer a protestar per...
És que vosaltres l'any passat vau sentir dir, el senyor Montoro, per demanar la seva reprovació, de que havien baixat els impostos?
Sí.
Que sí?
Sí.
Us heu mirat la declaració de renta d'aquest any? Els jubilats ho tenim molt fàcil perquè els ingressos... Mm-hmm. Sembla que he guanyat 30 euros més que l'any passat.
Sí.
Però, en canvi, en comptes de tornar una quantitat determinada, m'ha sortit a tornar el doble.
Sí, és veritat.
Clar, és que la retenció... No és que hagin baixat els impostos, és que van fer menys retenció.
Clar.
Però te l'apliquen després. Han mentit. M'han robat de la butxaca.
Mm. Sí.
Clar.
Han mentit.
És vergonyós el que
I la culpa de que segueixin és del ciutadà. Perquè un governant, quan menteix, l'única força que té el ciutadà és forçar la seva dimissió.
I fotre'l fora.
Però com
ja
que
està.
No surt ningú,
Si els jubilats, que som els que més problemes tenim per arribar a final de mes, permetem que ens fiquin la mala butxaca i a sobre encara ens enganyin i se n'emburlin de nosaltres...
Clar.
Igual que la guardiola de les pensions. Si se l'han gastat ells.
Clar.
La guardiola de les pensions.
Però ja fa anys que va gastar de la guardiola de les pensions. No han sigut ara últimament. No, ja
escolta'm, porten... Josep, els 60 i pico mil milions d'euros que ha costat el rescat bancari coincideix exactament amb el fons de la guardiola de les pensions. Uh-huh. És com si l'haguessin agafat la guardiola de les pensions i l'haguessin abocat al forat.
Ja. Yeah.
I que aquest forat ja el fitxatge Cristiano Ronaldo probablement, i altres deutes incobrables de Bankia.
Jo és que el que em fa gràcia és que quan es parla i volen atacar el procés, el primer que diuen és, cuidado, que no, escolta, si marxeu no cobrareu les pensions. Sí. Però si és una, és al revés, precisament no les cobrarem si ens quedem allà.
Clar.
Aquí és viable el pagament de les pensions.
Sí, sí.
Allà no, és que allà, tal com està, si no hi ha un canvi radical amb l'estructura de l'Estat i tot, això, aquest estat és insostenible, no es poden pagar les pensions.
Octavi, em perdó, però jo durant molts anys he pagat religiosament a l'Estat espanyol la part que em separaven del meu salari de retenció.
Sí, bueno, això, tu i tothom que he tingut
nom. Jo sóc acreedor de l'Estat espanyol.
Sí.
Encara que visqui a l'estranger...
L'estat espanyol té un compromís amb tu.
Naturalment.
Té un compromís
perquè
amb tu.
Em va obligar a pagar. Sí, em va obligar a pagar. I a més vaig pagar impostos pels meus ingressos.
Ara no pot...
I aquest compromís el
no pagar impostos per la pensió que cobro.
Fins al dia que et moris, l'estat espanyol té aquest compromís amb tu.
Perquè era ineludible. Jo no podia optar a dir, no, ja em faré ja la meva pensió privada. No. Era obligatòria.
A mi el que em posa més que nerviós que és que no m'entra, no ho sé, potser jo sóc diferent. Quan foten el Congrés, foten els plens aquests que fan el Congrés, les tonteries que s'arriben a dir, les faltes d'educació que hi arriben a haver-hi,
sí.
Això que diem nosaltres, que aquests senyors ens representen al país...
Són uns impresentables.
Són uns impresentables. Tant d'una banda com de l'altra, eh? Vull dir que per tot arreu. Només saben faltar. Parleu de les coses, però sense faltar d'aquesta manera. Jo em fot... Mira, jo em canvio perquè em foten nerviós quan els veig d'aquella manera. Les tonteries que arriben a dir.
El més fotut és aquesta, el que he dit jo abans, la impunitat. Que un et tirin per sobre coses que són veritat i que tu passis olímpicament i després segueixin fent la
mateixa. Sí.
Això? Llavors, a què serveix allò? Que et diguin la veritat a la cara i tu te la passis pel forro. Home, no sé.
És que hi ha moltes formes de dir la veritat, però sense haver de faltar, perquè un li diu que vostè no és persona que serveixi, no sé com s'ho farà, per ser president d'Espanya, li diu el Rajoy, li diu amb l'Iglesias. L'Iglesias també no sé què li diu, que és impresentable, que no sé què... Bueno, hi ha moltes maneres de dir-ho, no ho sé, jo m'ho miro així.
Però dintre del Parlament, quan hi ha acusacions i recusacions i tot, es pot fer... Fan servir, això ho fan a tot arreu.
Sí,
a Anglaterra, el llenguatge és de lo més fort, de lo més...
I arriben hasta les mans...
Bueno, lloc, això a Corea, Taiwan...
I a Anglaterra també.
Ah, sí?
I tant.
Sí. No fa gaire.
Sí, no fa, exacte. I no fa pas massa, no? Vull dir que...
Més mal que es barallin ells que no els ciutadans.
Ja, però és que això...
Però
de cara a l'exterior això ha de donar una imatge per mi molt, molt, molt lletja. Coi.
Sí, però aquí hi ha una posició que és la moderadora, que és la presidenta del Parlament,
sí.
Que és la que... I aquesta posa bastant ordre dintre de tot.
Sí, tot el que
vulgui. Però vaja, per això està el Parlament.
Sí.
Per dir-se el nom del porc.
Però, està per parlar, no per insultar. Jo m'ho miro així. Estan per parlar, per debatre una cosa. Com el que està fotent ara el govern espanyol, que no té cap tipus de conversació amb el govern d'aquí de Catalunya. No, mal fet. Parleu, senteu-se, parleu. Però... No, i l'altre,
ja
sí.
Ja
doncs, escolta, llavors...
Bueno, és que hi ha un problema, si el problema...
Què és això? Què és això?
S'arriba una situació insoluble.
Bueno, doncs, per això, el primer culpable ja és el govern central de que no vulgui tenir un canvi d'impressions amb el govern d'aquí.
Sí, preocupar-se per què ha passat això.
I aviam, què és el que està passant? Assentem-se i parlem. Clar. No ens mirem per sobre de l'ombra
perquè
de
dir... Perquè això quin exemple dona el poble.
Exacte, home, això per mi, vaja, jo ho veig d'aquesta manera, eh?
Sí, el que passa que si davant tens un lladre o un delinqüent, no és un insult, és una definició d'aquella persona.
Ja, sí.
No l'estàs insultant, l'estàs definint.
Però has de demostrar que és un delinqüent, no és un lladre. ho has de demostrar per poder-li dir.
No sé si vau veure una entrevista que li van fer a en Cotarello, que és professor.
Sí, sí.
I va dir, què és la transició? Diu, la transició és el que va des de l'amnistia dels assassins a l'amnistia dels lladres.
Ole!
1978, amnistia dels assassins.
És molt fort,
2013, això. Amnistia dels lladres.
Sí.
Bueno, això és la transició.
Eh? Sí, Cotarello,
home, jo la deixo aquí, perquè ho va dir ell, no ho dic jo.
No, però... Cotarello és molt sí. fi sempre. Sí, sí, sí,
sí. Sí, però si ho analitzes...
Bueno, és per pensar-ho, eh?
És per pensar-ho.
És per pensar-ho.
No, és que és
aquest senyor
precisió...
és professor i és filòsof, també. I suposo que també ho ha pensat molt abans de dir-ho. Eh?
Home, clar. Però és que és una veritat. Si ho analitzem, és sí, una sí. veritat.
Sí, sí, perquè l'amnistia fiscal ara resulta que un tribunal europeu ha dit que aquesta amnistia que no tenia sentit. Així és que el senyor Montoro se l'ha tingut d'enveïnar, clar.
Per això han demanat la seva reprovació.
Ja,
bueno. Ja, sí.
Per això, i perquè me'n s'ha ficat mal a butxaca,
Sí, sí.
Un senyor que em roba, doncs li dic lladre, perquè m'ha robat.
Llavors no és un insult.
Perquè l'any passat va dir una cosa i
no,
la
ja,
veritat és una altra.
No, això sí.
Per tant, ha mentit.
Sí, sí que és veritat que ho has de demostrar, però bueno, si ha quedat demostrat, perquè hi ha coses que són evidents, no cal demostrar-les més, que ja es veuen, eh?
Clar.
Sí, sí.
Ara aquí està vist que hi ha una sèrie de personatges que es veu que deuen ser intocables, o no sé, perquè...
Home, tots són intocables fins que no agafes un, el més feble, el fots a la presó, aquest parla, i llavors aquest desmunta tot el cap d'ell, que és el que està passant.
És el que està passant.
No. Sí, sí. Tots són intocables. Aquesta trama és intocable fins que enganxes a un.
Ara l'he dit jo.
Quan el Rajoy li preguntin, sí. Escolti, aquell WhatsApp que li va passar que posava «Sé fuerte, Luis»,
sí,
no? Quan
sí,
estava a la presó...
Sí, sí. Sí,
li preguntaran, escolti, això què volia dir? Sí. A veure què contesta, no?
Home, sí, home, però millor tenia mal de cap i li va posar que...
Sí, que es prengués una aspirina. O
sí, que no patís de mal de cap.
Mira, l'única cosa que no pot contestar com l'infanta, no me consta, perquè dirà, hosti, no li constarà, però això està la seva
aquí
terminada.
Aquí està escrit, eh?
Jo no ho sabia.
Diu, però el seu...
Bueno, ja veurem, si el jutge li preguntarà, eh? Igual el jutge ja...
Bueno,
ja
depèn de quin jutge. Ara deu tindre por, a veure quin jutge, si dels meus
de
o dels altres.
Exacte. Aquí vaig.
Tu de pansa.
Sí.
Quin espectacle, senyor.
Jo me'n recordaré sempre d'unes paraules que se'ns van donar a nosaltres quan jo vaig entrar a l'acadèmia, que deia que la ignorància no t'eximeix de responsabilitat.
Exacte.
Llavors, dir que... És que ho ignorava. No. Un jutge, escolta, vostè això no em vingui a mi a dir-me que ho ignorava, que d'això vostè és responsable per això i per allò, i s'ha acabat.
Ja. Però si l'Esperança Aguirre no sabia
no,
res.
No, i ella i molts més. No és l'Esperança Aguirre, són molts que no saben res. No sabien res.
La infanta no sabia el que passava a casa seva.
Fotia un vent que s'emportava a les teulades i no se'n van enterar. Escolta...
És molt fort, això.
Sí, sí. Ah, i això llavors dona que el ciutadà, com nosaltres, el ciutadà de peu, diem, on la fan, aquesta pel·lícula?
Quina cara se't queda, oi? Cara d'imbècil o de tonto? Que és el que jo us deia abans, és que es deuen pensar que som imbècils. Sí. O no sé.
I ja és trist que estiguem matxacant a l'audiència amb uns problemes que haurien de ser resolts postpolítics.
És veritat.
I no motiu de distracció.
Jo crec que...
Per la nostra respectable audiència
del dilluns. Sí, potser sí, eh?
Sí, potser canviem de tema.
És que s'està embolicant més. Això ha sigut la clàssica bola de neu que ha anat corrent i s'ha fotut, que no passa pel portal, ara ja no passa pel portal.
No. Si la Sònia no està, ja estaríem aquí fins.
No pot parlar. Avui no pot parlar. Avui
us estic deixant a veure per on tira la cosa.
Sí.
Però sí que voldria parlar també de l'incendi de Portugal, gent. Perquè ha sigut realment terrible.
Terrible.
Les imatges de més de 60 persones mortes.
Sí.
I atrapats aquella... dintre els cotxes.
Sí. Oh. I els que sortiran encara.
Aquella imatge dels cotxes carbonitzats... Sí. Oh.
No sé si heu viatjat, coneixeu Portugal.
Sí,
no fa gaire. Sí.
Portugal ha fet una cosa, que té una indústria paperera molt potent, però la indústria paperera necessita fusta, cel·lulosa. I aleshores, igual que Escandinàvia tenen els boscos immensos que es fan servir per fer fusta.
Finlàndia, Noruega, sí.
A Portugal... van plantar eucaliptus, que és un arbre que creix molt de pressa i que és molt pràctic utilitzar-ho a la indústria paperera. Però el problema és que l'eucaliptus és, com diu el diari,
una
autèntica bomba. Igual que el pi blanc nostre mediterrani, que quan hi ha un incendi no es para, perquè els gasos que desprèn el pi són inflamables.
I les pinyes surten disparades.
Exactament, sí, sí, sí.
La resina doncs, fa que...
L'eucaliptus sí. provoca uns incendis...
Bueno, Galícia n'hi ha molts, d'eucaliptus.
Sí, sí, sí. Galícia... Però Galícia s'ha cremat moltíssim.
Per això mateix.
I Portugal, que no havia... També ha tingut focs últimament.
No, molts, eh? Sempre pateix d'incendis.
Sí, sí, n'ha tingut...
Està que tan fort com aquest, no?
Aquest els hi ha explotat la cara literalment.
Hi ha tendència als focs a Portugal.
Diu que ha sigut un llamp, no?
Sí, deien que una tempesta seca.
Això vaig escoltar, no sé.
Llavors que no ha plogut, també.
Ha estat molt ressec.
Els boscos estaven bruts, lo típic. Clar, que quan veus que el veí li passa això, mires cap a casa i dius, escolta'm... Mira, desgraciadament, nosaltres vam perdre massa forestal aquí al Bonastre l'any passat. Te'n recordes, Sònia, la multa que ens vas enviar?
I tant.
I no, sembla que no prenem la lliçó de treballar els boscos.
Sí.
Netejar brossa, els abocadors incontrolats, quina vergonya. Vas per les carreteres i torna a cada curva torna a haver runa llançada. Amb un abocador tan magnífic que tenim aquí a Roda.
Clar.
Sí, bueno, per això aquest mal no és aquí, és general, desgraciadament. No hi ha consciència. La gent deixa allò on li va bé, aquí ho tens i s'ha acabat.
Els plàstics al mar...
Sí.
Passa que això té un cost. Té un cost i ja està. I com que és un cost i no té un rendiment productiu, doncs, bueno, no. Es deixa de banda. No.
I és notícia quan moren 60 innocents en una carretera.
Clar. És que les coses que tenen un cost però després es produeixen, doncs s'assumeixen aquests costos. Sí. Però quan és un cost que no serveix per res, doncs
bueno,
la gent no gasta.
La Torre de Londres, allò també és garrifós, eh?
Era una barraca vertical,
mare
es veu.
Meva.
Sí, sí.
És sorprenent també perquè
era d'una construcció molt barata.
Segons...
L'edifici era sòlid perquè ha aguantat un foc.
Sí, sí, però els interiors
sí,
no.
Li van posar poliuretà. És que Anglaterra fa fred. I aleshores l'aïllament és necessari. Bueno, i aquí també que hi ha la clàusula aquella de, com es diu, d'eficàcia energètica, no?
Sí.
Que ara ens la volen imposar de Vic i Catalunya.
A tot arreu.
Doncs, però a Anglaterra és necessari l'aïllament. Llavors, clar, hi ha aïllants que es cremen.
Inflamables a tope.
Sí. Però jo havia treballat en productes anglesos, precisament pels poliuretans, perquè no fessin flama ni gasos. Inclús hi ha una normativa pels cables, els cables del metro, que si es cremen no produeixin gasos, ni flama, ni res més. I sembla mentida que el país que va implantar aquestes normes no les ha aplicat i no saben quants morts hi ha. És possible que passin
de 100. Però es veu que aquests materials connectaven un pis amb l'altre, perquè eren els conductes d'aire condicionat, d'electricitat i tal, i clar, això fa que connectés un pis amb l'altre, què vol dir? Pues que tot l'incendi, o sigui, tot l'edifici es va cremar.
Clar.
Alhora, estava cremant tot.
És que l'aïllant era exterior.
Veies un pis o dos, no? És que veies tot l'edifici cremant.
L'aïllant era exterior.
Mal comparat com el Colosso en Llames, com la pel·lícula.
Igual.
Jo he llegit un testimoni d'una noia, que quan va veure que hi havia ja el fum i les flames, va negar tot el pis, va obrir totes les aixetes i va negar tot el pis.
I això li va salvar la vida, no?
Li va salvar la vida a la família, perquè es van posar en una habitació, sí que van inhalar fum, clar. Ai. Perquè diu, van voler sortir per la porta de l'escala i és que, no podíem.
No.
I llavors es van posar enmig d'aquella habitació, els nens petits enxercats amb aigua, I va negar tot el pis i així es va salvar.
Pues van tindre molta sort perquè un incendi de poliuretà produeix anhídric. És un isocianat, el poliuretà.
Una mica, sí que van anar a l'hospital.
No, és molt perillós. Un incendi de poliuretà és de les coses més perilloses que hi ha. Els materials més perillosos. Va molt bé com material tècnic, però quan es crema el poliuretà,
va
fugir,
eh? Veure les imatges amb la gent.
Bueno, ahir també van dir, amb aquest de Portugal, que molts van agafar a la gent gran i els nens, i els van posar a les piscines o a les basses, que estiguessin allà dintre, per evitar també, no podien córrer o el que sigui, doncs mira, de moment us quedeu aquí, van salvar la vida bastants per aquest tema. Però és un incendi d'aquests ha de ser horrorós. Jo sempre havia dit, m'encantaria tenir una caseta entremig del bosc.
Calla,
penso...
calla.
Ui, quina por, quina
no,
por.
No.
Una cabanya d'aquestes de fusta, no? Com les pel·lícules, oi?
Sí. T'ho juro, m'hauria agradat. Ha sigut, hasta vaig fer una vegada, em vaig fer un dibuix i tot, de com me la volia fer de fusta, tal com.
Sí.
I escolta, i ara dius, ui...
és que Finlàndia i Noruega, aquests països, la gent tenen, tothom, totes les famílies tenen una cabanyeta d'aquestes de fusta, sí, amb un llac, amb un bosc, i jo, sí, però esclar, imagina't.
La diferència, Octavi, és que plou.
Clar.
Allà no és com aquí.
Però, per exemple, nosaltres no recordeu aquell incendi que va haver a Los Pinares, que també era aquella urbanització de la Costa Brava Lloret, que van fer xalets dintre dels pins, que era meravellós i tal, però clar, quan es va calar foc...
No va quedar res.
I sort que només hi havia molt poques parcel·les edificades.
I no va ser fa dos anys el de Portbou, que les carreteres, la gent es
deixava
al mar?
Bueno, ja fa 3 o 4 anys.
O 3 o 4, no me'n recordo.
Aquell foc de l'Empordà tan gros, eh?
Que la gent es tirava al mar.
I sabeu que quasi no es nota les restes de l'incendi? Ha rebrotat molt bé.
Sí,
eren alzines sureres.
El foc ha de ser terrible, eh?
Ha de ser molt... ha de fer molta por, sí.
Ai, sí, vinga. Que anem acabant, encara tenim alguns temes...
Què més tenim, Sònia? Què més tenim?
L'Antoni diu, no parlarem del FICAT? Sí, home, parlem del FICAT.
Home, i tant que sí, home, sí.
Home, vam disfrutar moltíssim. És increïble que un poble com Roda de Berà tingui gent que són capaços de fer miracles. Perquè fer el Festival del Cine tan digne com és el FICAT, amb voluntaris...
Una pila d'estrenes...
I aquí tenim la directora de comunicació, la tenim aquí. Sí. Enhorabona, Sònia, perquè és de les feines agraïdes.
Per la petita part que em toca, eh? Que
no, som... Enhorabona a tot l'equip d'organització, sí, i tot, perquè és que és un...
És un treball que a darrere tela, eh?
Un festival que cada vegada té més rellevància, sí, i més reconeixement, i més qualitat, sobretot qualitat.
Sí, sí.
O sigui, la nit, totes les pel·lícules que s'han fet a la nit eren d'una gran qualitat i la majoria d'elles eren estrenes.
Pensa, Octavi, que Catalunya té la meitat de la població que Holanda. I probablement som la meitat de rics que Holanda. Però quantes pel·lícules fa Holanda? Mm-hmm. Quina és la producció catalana de cinema?
Home, hi ha molt poc, no hi ha gaire producció catalana,
no. Déu-n'hi-do!
N'hauria d'haver molta més.
Sí, Déu-n'hi-do, però fixa-t'hi que sou capaços d'omplir el FICAT amb la producció catalana.
Sí, clar.
I pel·lícules com la del Pau Casals...
Sí, clar.
D'això es tracta.
Pel·lícules com la de Pau Casals són dignes d'anar a Sant Remo al Festival de...
I tant.
Ai, al Festival de Cannes, eh? És una pel·lícula meravellosa, eh? La música...
Que va guanyar, també,
fantàstic.
La música la va guanyar, també. La vida de Pau Casals, que és un personatge...
La Pau Casals universal. Perquè estava fora de concurs,
sí.
Crec.
Sí.
Estava
sí,
fora de concurs, perquè si no, home, algun premi s'hauria endut, perquè és que la qualitat, no solament hi ha tècnica, sinó també humana de la pel·lícula, sí, i el personatge...
L'actuació del Joan Pere...
Per treure's el barret.
És un actor deliciós, un actor còmic deliciós, el Joan Pere.
Sí.
Però vull dir, fent un paper tan seriós, tan posat, amb el personatge de Pau Casals.
I el que li va costar, perquè vam estar parlant amb ell,
sí.
Que li havia costat molt, aquest treball.
I la Carme Sansa, que és veïna... És veïna meva a casa, era una dona encantadora, el paper contingut que va fer, perquè era la dona de Pau Casals, clar.
Sí.
Mai va agafar ella protagonisme.
Era la... Perquè Pau Casals, jo he llegit que ha tingut més d'una dona.
Tres.
I tant.
Aquesta quina era?
La segona.
Però
aquesta dona, segons es va explicar a Carme, era la segona dona de Pau Casals, tocava piano molt bé, era concertista i també tocava violoncel. Però la tercera dona, la portorriquenya...
L'última.
Ella es va casar amb una portorriquenya...
L'última, em sembla
que és. Al final de la seva vida, ja, pràcticament.
Sí, clar, és que el Pau Casals era apàtrida.
Ell
tenia nacionalitat catalana, era apàtrida. Sí. I aleshores se'n va anar a viure a Puerto Rico quan es va casar amb la portorriquenya.
I aquesta és viva encara, eh?
Sí.
I aquesta ve cada any aquí al Vendrell, cada any ve.
Sí. Ella tenia els drets d'imatge de Pau Casals i es veu que els va posar bastantes dificultats a l'hora del guió. I el mateix personatge de la Carme Sansa, la dona, no va permetre que sortís tocant el piano ni un instrument musical ni que es fes cap petó.
Vale.
Recordeu que semblava quasi bé la minyona, no la dona?
Sí.
En canvi s'estimava moltíssim, es veu, eh?
Sí.
Però per exigències del guió, la dona va exigir que quedés com en segon pla.
Vale.
No obstant, la interpretació de la Carme Sansa, fabulosa.
Fantàstica. Tots, eh?
Tots.
Però és que tot el festival, perquè Pàtria és una pel·lícula que, bueno, que podrà agradar més o menys, però és que hi ha una quantitat de mitjans, vull dir, sense tenir mitjans, sense tenir-ne, vull dir, fan una pel·lícula que és quasi un best-seller, no? Perquè és que és una mica els començaments de la història, i és que et situes, quan veus aquelles batalles, clar, el director deia, és que abans no hi anaven 5.000 homes, armes i lluitaven allà dalt, anaven 10 o 12 i es mataven i es tallaven el coll i tot, i això ho veus a la pel·lícula, quan la veus, és que ho veus.
És que probablement està més ajustada a la realitat que Ben-Hur, és una pel·lícula que tots hem vist i que ens entusiasma, però les carreres de quadrigues no eren les 24 hores d'alemans.
Exactament.
Sí, no, està molt bé.
No, molt bé, i la guanyadora a l'estiu del 93, que s'estrenarà, crec, a finals d'aquest mes.
Una sensibilitat, una cosa...
Una pel·lícula diferent, original, una interpretació de les dues nenes brutal.
Sí.
Brutal. I un tema, pues, jo què sé, molt bé. No, és que totes les pel·lícules...
Enhorabona i ara per la 11a edició, no?
Bé, home, jo recordo... De quan...
Acabem de pair aquesta, i ja en parlarem de la vinent.
Estic segur que l'Antonio ja hi treballa.
De quan es va començar, s'ha anat guanyant terreny cada any més, cada any més. Això per Roda és una medalla.
Penseu que a Roda no hi ha cap hotel,
No hi ha cap hotel.
Organitzar un festival
per sort tenim càmpings molt excel·lents.
Exactament.
I ha vingut bastant...
Jo anava a dir-ho, però ja ho has dit tu.
Ha vingut bastanta gent, no, Sònia? Les projeccions a la nit... Estava l'auditori que pràcticament
ple cada dia.
Home, ve molta gent de Roda, no direm que no, però ve molta gent de fora, de Roda.
Sí.
Home, clar.
Jo et diria que els de fora... Sou més que els de poble, eh?
Home, no, sí. No.
I gent de Torredembarra, de Bonastre, també venen.
Però això és molt normal. Sí. I de Barcelona. I de Tarragona. Home, clar que sí. Però això és normal. És un festival internacional. Tampoc podem pretendre omplir el casino només amb gent de Roda.
No.
Escolta, i excepte les gales inaugurals.
Només faltaria.
I la cluenda era gratuït.
No, tot era gratuït.
Però tot
era tot gratuït.
Les dues primeres gales i la cluenda era francament difícil aconseguir entrades.
No, home, doncs francament poca gent es va quedar fora, eh?
Clar, perquè ni el dia de la cluenda, veritat, Sònia?
No.
Zero gent.
I gent que no tenia invitació, i com que sempre hi ha gent molt espavilada que les demana i llavors no va, i llavors els seus seients queden buits, doncs llavors aquesta gent pot entrar.
Sí.
Pràcticament no va quedar ningú al carrer.
Passa que hem de controlar-ho d'alguna forma, perquè evidentment l'aforament és limitat, no?
Sí.
I per això doncs hem de fer-ho d'aquesta forma.
No,
però,
més,
clar,
Cat,
per nosaltres tant de bo que hi hagués més cabuda, però no només quan hi ha tota la festeta, també durant les projeccions.
És que una pel·lícula, i tu t'imagines la quantitat de gent que intervé? Quan veus els títols de crèdit, la quantitat de noms,
Si
ha de vindre l'equip. Si és una superproducció, t'omplen el casino.
Fins i tot un curt de 10 minuts, hi ha una pila de gent. Veus que surt una pila de gent.
Vaig tenir l'experiència aquest any d'ajudar la pila amb els nens i em vaig quedar sorpresa de la qualitat dels curts que presenten els nens.
Que sí, molt imaginatius,
Molt imaginatius. Uns amb més tecnologia. Sí. Però jo un sempre, ho he dit perquè m'ha agradat molt, un curt d'uns nens amb un parc, com, i era un efecte bullying, no? Però amb molt poca, no sé com dir, molts pocs recursos, estava tan ben fet...
Es pot gravar amb un telèfon mòbil.
Però una passada, vull dir, em vaig quedar de la qualitat, i la labor que fan la Pila i l'Antonio, fantàstica, clar. Perquè...
No, i després a Catalunya podem estar molt contents que tenim les escoles de cine, que n'hi ha tres, i donen gent d'un nivell increïble, alt.
Està molt bé.
Però està molt bé que des de les escoles ja es promocioni.
Sí, ara estaria bé que promocionessin fer-ho en català. Clar. També estaria molt bé.
Tot arribarà.
El d'aquí és preciós, jo parlo
de cara al FICCAT, que ens interessa, doncs.
El FICCAT que ve serà després de l'1 d'octubre, potser podrem parlar d'una altra
manera. Hi poden haver molts interrogants, cuidado.
I si es prohibeixen la llengua catalana?
Sí.
Aleshores, veuries tu la imaginació.
La parlarem igual,
Quan hi havia la censura... I anaves al molí, en un lloc d'aquells, veies la gent.
Com més censura,
més atreviment. Ser humà ha de trencar les cadenes sempre.
Vinga, que tenim un minut cada un per comentar les vostres notícies. Un minut. Octavi.
Sí, a mi em va fer molta gràcia. Resulta que l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica ha descobert que la roca plana... hi ha una roca plana aquí entre Tamarit i la Mora, hi ha una roca plana que s'ha descobert que possiblement fos un port, un embarcader de la pedra, de la pedrera del Mèdul. Llavors, resulta que ara està submergit, aproximadament uns 75 centímetres, i aquests 75 centímetres és el que ha baixat al Mediterrani des de l'època romana fins ara. Amb la qual cosa, a l'època romana, això, aquesta pedra, aquesta roca plana, quedava més o menys a nivell de l'aigua. Amb la qual cosa, es compta, perquè només està en línia recta a 900 metres de la pedrera del Mèdul, allò podia ser perquè s'ha descobert que hi ha uns forats que podien ser on enganxaven els pals, on amarraven els vaixells.
Sí.
Llavors, a mi el que em fa pensar, perquè l'altre dia vam estar també bussejant una mica per la roca plana d'aquí Roda, i les característiques són aproximadament les mateixes, tot i que és una mica més petita, però també està a l'alçada de les pedreres de Roda,
sí.
També, i a més també té uns forats que podrien encaixar amb els pals que es posaven per... O sigui que, no sé, ens hauríem de posar
en continuarem parlant
amb aquest Lourdes. Institut bueno, i en continuarem parlant, això mateix.
Jo volia parlar de que avui ha mort la persona que doblava una nena amb unes galtones molt maques que anava cantant pel Tirol, la Heidi, o sigui, la veu de la Heidi. Es deia Marisa Marco, no? I, bueno, a mi m'ha sorprès perquè eren uns dibuixos que a mi m'agradaven molt i era una gran dobladora i bueno, pues això, descansi en pau.
Descansi en pau.
Josep.
A veure, ara m'ha vingut a la memòria, jo tenia una altra, però aquesta m'agrada més explicar-la. Resulta que el senyor delegat d'ensenyament de la Comunitat de Madrid ha dit, degut a tots aquests problemes que hi ha amb la calor, pels crius, que han hagut de tancar aules, que estan...
Sí.
Els hi ha fet un vano de paper... i els he dit, aquí teniu un vano i us aneu ventilant. És vergonyós que un senyor que diu que és metge, i que dongui una situació d'aquestes, és que és per veure-ho, perquè sí, estan passant, es veu, unes calorades impressionants dintre
sí,
de les aules. Sí,
que es mereix, pobret, i tot.
Han hagut de tancar inclús escoles
sí,
perquè
sí.
A Sevilla, a Madrid, no sé si a Extremadura, no sé si era Badajoz, no sé on era sí. També. O sigui,
que et donguin un vano.
Home, per la mort, però de paper, d'aquest. Els hi va ensenyar com es havia de doblegar el paper, llavors que anessin inventant. I van sortir per la televisió tots els crios en futur, ventant-se tots amb un ventall d'aquells. És denigrant.
Doncs sí, la veritat és que ho és.
Ahir ens ventàvem amb l'estelada.
Antoni, vinga, que tens...
No, només una brometa pel senyor alcalde de Roda Barà. Oi. Vist l'eficàcia del Banc d'Espanya per l'expropiació del Banc Popular, jo li demano a l'alcalde, i el recolzarem, que ens apoderem ja de la residència del Banc d'Espanya, perquè és indigne que la tingui una institució que no sols no fa res, sinó que ens costa diners. En canvi, a Roda de Barà, la residència del Banc d'Espanya podria ser aquell tan somiat hotel que ens permeti tindre turisme tot l'any,
ja
amb unes instal·lacions ja de luxe.
Si més no, comencem pel bosc, que hi ha sota, que pràcticament no serveix per res, i que aniria tan bé el dia de la plega allà per anar a menjar la
piruana. Bosc, balneari d'aigua salada, i un hotel de luxe, com correspon a Roda de Barà, perquè quan fem el FitCat d'anys propers, els artistes puguin...
Va, Antoni, ara cada setmana reivindiquem el mateix.
Ara reivindicarem això cada setmana, perquè a més, sembla ser que la compra es va fer d'una forma bastant irregular. I molt dubtosa, així és que
ho
deixem així.
Vinga, que acabem. Abans d'acabar, en primer lloc felicitem a l'Octavi
per molts anys,
el seu aniversari, i ara ho celebrarem. I per altra part estirem les orelles al Josep, però no perquè sigui el seu aniversari, sinó perquè el Josep ens abandona.
No pot ser.
Sí, és que...
No, Josep.
Sí, saps què ha passat? Que se m'ha buidat el desodorant, i ara per això us abandono. No, jo tenia intenció de fer-ho ja, perquè ja porto més de 7 anys, i la veritat i ja em començo i sempre estem tocant els mateixos temes i sempre sortim a parlar del mateix i és que no en tenim cap més, però desgraciadament.
Home, Déu-n'hi-do els temes que toquem,
i,
eh?
Sí, sí, passant, sí. Home. I al final, doncs, dic, mira, tinc ganes de separar-me una mica,
de desconnectar una mica.
Qui diu que millor serà així transitori, millor dintre de comencem l'any nou de ràdio, no de número, o millor dic, va, que torni
clar,
a venir.
Clar que sí. Clar.
Sí, se m'accepta.
I tant, que s'ha
necessites un any sabàtic. Vai,
sempre,
no?
Exacte. Un any potser no, però...
Doncs esperem que aquestes vacancetes et sentin bé i que tornis ben aviat.
I a més, el Josep tot el que fa ho fa bé, perquè els dimonis no serien el que són si tu no els
bueno, creat, ningú és imprescindible.
Va molt
vinga,
bé,
marxem,
perquè és l'únic que toca de peus a terra aquí, eh?
Adéu.
Adéu.